amb Jaume Mollet.
Bona nit, són 2:15, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 3 d'agost del 2023, el dia que Ousmane Dembélé ha marxat cap a París carregat de maletes, pas previ al seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, que si res es torça es farà oficial demà. Aquesta nit trucarem en Dani Gil, el periodista instal·lat a París, per saber l'última hora de l'extrem francès i d'altres qüestions d'interès sobre l'equip de Luis Enrique, com per exemple la situació del tècnic asturià. Una informació d'aquest vespre del diari Marca assegurava que Luis Enrique s'estava plantejant marxar del PSG i fer un Camacho en tota regla, tot i que de seguida d'altres mitjans ho han rebaixat molt. Veurem, en tot cas, l'ambient perfecte per l'arribada de Dembélé, el que hi ha ara mateix al Paris Saint-Germain. Luis Enrique, per cert, va ser justament el tècnic que va fer debutar Sergi Samper al primer equip del Barça. D'aquí uns minuts al Tu diràs, saludarem el nou jugador de l'Andorra per saber com afronta aquesta etapa després de 4 anys al Vissel Kobe japonès. Reunions a Can Barça per estudiar com afrontar el mercat un cop ja saben que Dembélé marxarà. Reunions amb Joan Laporta, Rafa Justa, vicepresident esportiu, Mateu Alemany i Deco. Mundo Deportivo ha avançat aquest vespre que Bernardo Silva és la prioritat a l'hora de reforçar-se per davant del lateral dret, és a dir, de Cancelo, i d'un possible recanvi de Dembélé. A més, el periodista especialitzat en Mercato, Fabrizio Romano, dona per molt avançada la sortida de Frank Kessié a l'Aràbia Saudita. I Mundo Deportivo refreda una sortida imminent de Clement Lenglet, també a Aràbia, perquè el futbolista prioritzaria, almenys hores d'ara, un club europeu. Un que ja ha sortit és Pablo Torre, cedit al Girona i presentat avui a Montilivi, Miquel Agut.
Bona nit, Jaume Molló. Pablo Torre ha protagonitzat el matinal avui a Girona. Al migdia ha presentat a la sala de premsa de Montilivi, acompanyat de la família més propera i del representant, i també escortat pel president del Figeli i el director esportiu Quique Cárcel. Un Cárcel que ha dit que feia temps que anaven al darrere del jugador, i Pablo Torre, que ha explicat que es veu jugant o a la mitja punta o fins i tot baixant a construir el joc des del darrere, i que a més espera revifar la carrera futbolística a còpia de minuts vestit de blanc i vermell. L'escoltarem més endavant. Reconeix evidentment que a la llarga el que vol és triomfar vestit de blaugrana, i també parlarem del mercat gironí. Pot ser que aquesta setmana sigui la setmana d'Ovic, aquest davanter ucraïnès de 26 anys, internacional, que ha jugat amb el Dnipro la prèvia de la Lliga de Campions, l'han perduda contra el Panathinaikos i que podria ser aviat nou jugador de l'equip de Michel.
Després ho ampliem en temps de tertúlia, avui amb l'Andrea Ginés, amb l'Àngel Pérez i amb l'Albert Roger. Ahir us vam dir que avui tindríem dues entrades dobles més pel Girona-Lazio, per aquest trofeu Costa Brava, diumenge a les 8 de la tarda, que us explicarem a RAC1 des de mitja hora abans. La primera entrada doble, ara mateix, pel primer que truqui al 902-47-700 i li agafi el telèfon al nostre productor, en Carles Rossell. 902-47-700, dues entrades, en aquest cas una doble, per anar al Girona-Lazio. Més endavant tindrem una altra entrada doble. Ben atents, doncs, al Tu diràs d'avui. Mentrestant, Leo Messi continua passejant pels Estats Units. Ha guanyat a l'Inter de Miami partit de cop, ha marcat dos gols. L'argentí ha debutat Jordi Alba. El Madrid ha tornat dels Estats Units després d'acumular la segona derrota consecutiva a la gira contra la Juventus per 3-1. El 4-4-2 no acaba de convèncer ningú a Madrid, especialment pels problemes en defensa. I és que el Madrid ha encaixat 8 gols en 4 partits. L'Espanyol, dos noms propis, Pol Lozano i el Lele Cabrera, Joan Camí.
Sí, Jaume, bona nit. Pol Lozano, que ha tornat a la seva segona sessió, en aquest cas al Granada, i està cridat a tenir ara sí un paper important en l'equip, tot i que està pendent que el club el renovi. El migcampista perico ha fet una pentinada a l'actualitat de l'equip, però també ha parlat de la situació personal. Pol Lozano acaba contracte el juny de 2024 i reconeix que el club ja li ha fet una proposta per renovar-lo.
Jo també els hi vaig dir que jo també, doncs, volia seguir, no? Que volíem trobar, doncs, un punt en comú.
I bueno, jo crec que bueno, aquests dies sí que és veritat que s'ha fet una proposta, però bueno, crec que encara hem de trobar aquest punt en comú, no? Al final queda molt, encara queda marcat, i jo crec que bueno, que s'ha d'estar tranquil perquè els dos volem el mateix.
Més tard expliquem una notícia de Cabrera, com deies, un altre dels futbolistes que podria deixar l'Espanyol aquest mercat d'estiu, en aquest cas cap al Getafe.
Això a l'Espanyol, gràcies Joan. De la resta del Mercató destaquem la presentació d'un ex-blaurana a La Plana, Roger Gutiérrez.
Així és, Jaume. Elías Alcomar, que ha estat presentat com a nou jugador al Villarreal. Aquests són els objectius que s'ha marcat l'ex-blaurana amb l'equip violet.
Intentar ayudar a l'equip de la mejor forma posible, ayudar también, aprender también de los jugadores profesionales, porque al final soy un jugador joven que también se tiene que apoyar mucho de sus compañeros. Pero yo creo que al final yo estoy aquí por algo y nada, voy a intentar demostrar y sé que tengo el potencial para poder estar en este equipo.
De la resta, en aquest cas, d'amistosos, perquè de la resta del mercat alguna altra operació, Roger?
Tenim a Gosko Jokey Bardiol, que a Fabrizio Romano ha comentat que està a punt ja de fitxar pel Manchester City, demà passarà la revisió mèdica, i també tenim a Camada, que ja està a la ciutat de Roma per passar a revisió mèdica amb la Lazio.
En el capítol d'amistosos hem de començar parlant de la victòria per fi del Paris Saint-Germain.
Correcte, primera victòria del PSG de Luis Enrique en aquesta pretemporada, un 0-3 davant del Jeonbuk coreà, que ha deixat millors sensacions que en els partits anteriors amb Neymar fent un doblet. Mirant cap als partits de la Lliga, s'ha jugat un derbi, Sevilla 1, Betis 0, que s'ha decidit amb un gol al temps d'afegit el jugador blanc i vermell En-Nesyri. Empat a 0 entre Atlètic de Madrid i Real Societat amb un penal fallat per Memphis Depay al minut 80, i empat també en aquest Atlètic Club Eibar 1. Per últim, comentar, en la Conference League, el Santa Coloma d'Andorra ha remuntat el 0-2 del partit d'anada i estarà a la tercera ronda classificatòria de la competició europea. El rival serà l'AZ Alkmaar dels Països Baixos.
Doncs històric, aquesta classificació, enhorabona a l'equip del Principat. I el torneig dels històrics, qui completa la semifinal, Roger?
Doncs en la jornada d'avui, el torneig d'històrics, el gran vencedor ha estat l'Europa, després d'imposar-se de manera invicta en el triangular davant del Badalona i el Martinenc.
Tot això el dia que el comitè tècnic d'àrbitres ha fet balanç de l'última temporada i ha parlat de les novetats per la pròxima, que és a punt de començar. El seu president Medina Cantalejo ha tocat el crostó als col·legiats per les seves actuacions al curs passat i dos canvis destacats per la nova Lliga. Desapareix la groga en els penals xiulats per mans i s'aplicarà el temps afegit com el Mundial Femení d'ara o el Mundial de Qatar, és a dir, aplicant un minut més de partit com a mínim per cada gol marcat, tot plegat per incrementar el temps de joc efectiu. Justament al Mundial Femení de Futbol tenim definits els vuitens de final després d'una jornada que ens deixa, Joan Fonollà, una eliminació històrica.
Doncs sí, Colòmbia i el Marroc són les dues últimes seleccions classificades pels vuitens de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. La notícia destacada, però, com deies, d'avui ha estat l'eliminació d'Alemanya a la fase de grups per primera vegada en la seva història. La bicampiona del món ha empatat contra Corea del Sud donant la classificació al Marroc, que amb la victòria contra Colòmbia per 1-0 ha aconseguit el bitllet pels vuitens de final.
Avui que han sabut el calendari de la Lliga F, la Lliga Femenina, 10 de setembre, primera jornada, Barça-València, Levante Les Planes, Sporting Huelva. Les de Sant Joan d'Espí han arrencat avui la pretemporada. En plana poliesportiva comencem amb bàsquet perquè ja sabem el destí de Nikola Mirotić, Xavi Comelles.
Bona nit, Jaume, exacte. Bona nit. Nikola Mirotić és nou jugador de l'Olimpia de Milà. L'epivot ha signat per les pròximes 3 temporades i tornarà al Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça el 15 de desembre en jornada d'Eurolliga. Tot plegat el dia en què hem sabut que Barça i Joventut s'enfrontaran a la primera jornada de l'ACB. El Girona debutarà contra el València Bàsquet i el Manresa contra el Gran Canària. I en clau nacional, la selecció espanyola masculina comença demà la seva preparació pel Mundial amb un partit amistós contra Venezuela al Wissing Center de Madrid.
Atenció aquesta, l'atleta de Vilafranca del Penedès, Pol Retamal, ha quedat fora de la prova dels 200 metres del Mundial d'Atletisme de Budapest, tot i tenir el requisit segons el rànquing mundial. Retamal va quedar-se una centèsima de la marca que imposa la Federació Espanyola d'Atletisme i l'ha deixat fora de la convocatòria sense que cap corredor espanyol participi en aquesta cursa. Un criteri que perjudica a ell i a més atletes i que no té ni cap ni peus. Aquesta nit trobarem en Pol Retamal per saber què en pensa de tot plegat. I també parlarem de motor en la prèvia del Gran Premi de la Gran Bretanya, el circuit de Silverstone, que suposa el retorn de Marc Márquez i Pol Espargaró, que estaven lesionats. A més, escoltarem les primeres reflexions d'Àlex Rins després del seu fitxatge per Yamaha l'any que ve. 5 minuts i 3 quarts d'11, una pausa i saludem Sergi Samper.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya. Tots som 1. Tu diràs, amb Jaume Molló. Take me out tonight.
Tu diràs, RAC 1, horari d'estiu, fins a 2:15 de la matinada. Ara trucarem a Òscar. Marc Brau, bona nit.
Què tal, com estàs, Jaume? Bona nit.
Gràcies a les gestions de Marc podem saludar un jugador de l'Andorra, perquè direu que fan aquests trucant a Òscar, doncs sí, un jugador de l'Andorra que demà té partit amistós contra l'Òscar a les 7 de la tarda. És el migcampista Sergi Samper, format al planter del Barça, debutant al primer equip, ja sabeu, va estar cedit a uns quants llocs, a Granada, a Les Palmes, per acabar els últims 4 anys al Vissel Kobe japonès. Ara comença etapa andorrana. Hola, Sergi, bona nit.
Hola, molt bona nit. Fa gaire... Com vosaltres?
Fa gaire calor, Òscar?
No, ara fa just 20 minuts, acabem de sopar.
Sí, val. Sí, sí, I calor, dic, gaire o no?
No, de calor estem prou bé, estem prou bé.
Ja, més fresquets deveu estar a Andorra, no?
Sí, 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 tot i que, bueno, déu-n'hi-do, com pega el sol aquests dies.
Com van els primers dies, Sergi?
Bé, bé, molt content, molt content. Tenia moltes ganes de tornar a prop de casa i, bueno, aquí tot és més fàcil. Uh-huh.
Qui et truca? El president Piqué, l'Eder Sarabia, el teu agent t'ho comunica? Com te n'assabentes d'aquesta opció de l'Andorra, Sergi?
Bueno, no, els primers missatges sí que van ser amb el Gerard, perquè tenim confiança i, bueno, jo també tenia aquestes ganes de venir cap aquí perquè els havia vist molt jugar i després ja vaig parlar directament, em va trucar el director esportiu i, uh-huh, i bueno, ens vam posar d'acord bastant ràpid.
Clar, és un equip que s'amotlla molt al teu futbol, vull dir, no? És allò, estil Barça, Eder Sarabia...
Sí, 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 realment és, crec que, la possessió més gran de tota la segona divisió, sí. I realment el pressupost és un dels més baixos, o sigui que encara té més mèrit i bueno, amb ganes de disfrutar, sobretot, d'estar dintre el camp i de poder disfrutar del futbol.
Justament, jo era que, allò, no sé, però si et demanés una paraula que demanaries per aquesta pròxima temporada, seria potser continuïtat? És el que busques, sobretot?
Sí, segur que sí, segur que sí. Però, bueno, també quan jugui poder disfrutar, no? Al tenir una idea de joc clara, que segurament també m'ha faltat aquests anys. I, bueno, amb aquest projecte sé que juguem al camp que juguem, anirem amb personalitat i mirarem el rival de tu a tu.
Físicament, Sergi, com estàs, tenint en compte que vas tornar a l'abril de la lesió al genoll?
Bé, bé, estic molt bé, estic molt bé. L'any passat vaig tenir aquesta lesió del creuat, però ara ja porto ritme de competició i a poc cada vegada estaré millor, però no tinc cap problema.
Sergi, què tal? Bona nit. Per fi podem tenir aquí, eh? Portem dies perseguint-te i quadrant l'hora de l'entrevista. Vull fer-te algunes preguntes. No sé si ja en aquest primer partit aquí a Òscar et podrem veure jugar alguns minuts. Com estàs? Com ha estat l'aterratge? No sé si has pogut ja fer tots els entrenaments, si ja l'Eder pot comptar amb tu.
Sí, sí, jo ja et dic, Marc, estic disponible. No sé si jugaré demà, perquè també dissabte juguem un altre partit contra el Girona.
Cert.
Així que, bueno, segur que un dels dos partits el jugaré.
De la teva arribada, vull que m'expliquis una mica com va ser quan li vas comunicar a la família que tornaves, tot i que es devien assabentar, perquè, clar, t'han tingut molt lluny durant molt de temps. Recordo que quan et van visitar a la gira que va fer el Barça el 2019, tu acabaves d'arribar allà pràcticament i estaves il·lusionat per començar l'etapa, i, de fet, també t'hem vist una mica en el teu comiat, en aquest últim partit Vissel Kobe-Barça. Com ha estat a nivell personal i a nivell familiar el saber que tornaves? Com ho has gestionat?
Doncs bé, la família doncs molt il·lusionada que tornés. Al final hi ha hagut la pandèmia pel mig, han sigut diversos anys sense poder veure'ls i allà a Japó el país estava tancat i llavors Andorra és com estar a casa i tots molt contents i il·lusionats.
Mirant enrere, va ser un encert al Japó, Sergi? Quin balanç fas d'aquesta etapa?
Sí, sí, sí. Jo realment no em pensava que seria tan feliç a Japó i ho he sigut molt. Un país espectacular, el que passa que és veritat que et trobava molt a faltar estar a casa i ara estar aquí no té preu.
Ara tens 28 anys, Sergi. Aquesta etapa que comença a Andorra, quina importància té en el context de la teva carrera?
Bé, molt, molt important. Crec que és l'edat perfecta per un jugador, amb la maduresa necessària i bueno, jo crec que es dona el context perquè pugui rendir molt bé aquest any.
No sé si ho veus com allò, un trampolí per ja sigui amb ascens de l'Andorra o que algun equip de primera pugui buscar per acabar consolidant-te a la primera divisió espanyola, que entenc és un dels teus objectius.
Sí, 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 és obvi que m'agradaria, però realment estic molt feliç d'estar aquí. Disfruto molt del dia a dia, de la manera que té l'entrenador de preparar l'equip pels partits i no em vull centrar molt més que en això, perquè crec que és el secret d'aquest equip, poder disfrutar del dia a dia i anar a qualsevol partit preparat per ser superiors al rival.
Comentava, Sergi, del bon rotllo que tens amb el Gerard. No sé si recordes el dia del teu debut, suposo que sí, no? Contra l'Apoel, de titular a la Champions, i a sobre gol de Gerard. No sé si heu fet alguna conya relacionada amb això alguna vegada.
Bueno, no gaire, però és veritat que les dues vegades ell m'ha ajudat, perquè ja el primer cop que vaig venir al Vissel Kobe i també em va ajudar, perquè tenia relació amb Rakuten i el Mkhitaryan, i ara m'ha ajudat en aquest sentit, així que, bueno, també li estic agraït.
Des d'aquest punt de vista, a nivell futbolístic, Sergi, clar, els que t'hem vist des de petitó, des de l'FSB Escola pràcticament, des del Prebenjamí, tu sempre has tingut una posició molt marcada, aquesta posició de mig centre. Pels que no t'hagin vist jugar els últims anys, en què creus que has evolucionat futbolísticament?
Bueno, al final, quan surts del Barça tot és més complicat. Nosaltres estem fets per jugar d'una manera molt especial i quan surts veus la realitat del futbol. Llavors he tingut que aprendre aspectes del joc que òbviament no dominava, com les disputes, com el tema defensiu, intentar ser més vertical i bueno, aquestes són una de les coses que hem millorat més.
L'Oriol Romeu va marxar i va tornar, en el teu cas. Evidentment suposo que ho veus una mica complicat, però d'alguna manera, no sé si també és aquest exemple, no? Sobretot també després dels últims anys sota l'ombra de Sergio Busquets, tots els que estàveu en aquesta posició també heu tingut un referent en qui mirallar-vos, però que alhora també us ha fet que haguéssiu de buscar-vos les garrofes fora.
Sí, realment sí, s'ho mereix molt a l'Oriol Romeu perquè s'ho ha currat molt. I bé, jo ara mateix estic centrat en això. És veritat que amb el Bussi hi havia un tap molt gran, però també és mèrit seu perquè durant tants anys ha rendit a un nivell tan alt.
L'Oriol, el veus un bon relleu? No per ser Busquets, perquè ja sabem que no, però per donar un bon rendiment en aquesta posició pel Barça?
Sí, 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 ho tinc claríssim. L'any passat va ser una temporada espectacular, però sobretot que està molt preparat, és molt madur i té molta personalitat. Crec que és el jugador ideal, no tinc dubtes.
Ara que parlàvem de Busquets, et va sorprendre que marxés a Miami? Creies que encara, tenint en compte que va ser titular gairebé tota la temporada, tenia corda per més estona al Barça?
No, que tenia corda, segur, però realment no em va sorprendre, perquè, bueno, ja també tinc una mica de relació i sé una mica com pensava i tenia ganes d'emprendre aquesta nova etapa americana.
Messi, Alba, Busquets, potser Suárez, potser Iniesta, no, ningú t'ha trucat de Miami, Sergi, durant aquest estiu?
Bueno, és veritat que també vam estar en contacte al principi d'estiu, però al final em va tirar més venir cap a prop de casa.
Potser la teva és una altra edat, no, Sergi? A l'hora de prendre aquesta decisió entenc que això també marca molt, no?, el que parlàvem abans.
Sí, 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 està clar, però bueno, per mi era també un tema més personal que futbolístic i tenia ganes de tornar cap aquí, tot i que també et dic que la MLS és una bona lliga i a pesar de que el que vence la gent també és bastant competitiu.
Ara, amb Leo va sobrat, eh? Fa dos gols a cada partit, eh?
No, això és increïble, és increïble. He vist els highlights i és un altre nivell. No es cansa.
Sobre l'Andorra i les seves aspiracions, Sergi, no sé què respira el Principat, si hi ha... Clar, és que l'equip va quedar setè la temporada passada, 8 punts del play-off. No sé si es pensa allò en fer un pas més endavant aquesta temporada.
Bueno, estem il·lusionats. Realment no és el que tocaria, perquè és tot just el segon any al futbol professional, però bé, és veritat que l'any passat vam acabar setens i hi ha aquesta il·lusió. Anem a veure com comença. Encara falten diversos fitxatges, sobretot a dalt, que són els jugadors que marquen la diferència, però ojalà comencem bé i ja estiguem amunt de la classificació.
Clar, és veritat que hi ha hagut molts canvis a la plantilla, no? Aquí hi ha una feina una mica d'adaptació de tots plegats, no?
Sí, sí, està clar, i també la manera de jugar del míster és molt particular, alguns jugadors, molts jugadors nous, però bé, també és el que ens fa diferents als altres equips i també els rivals pateixen molt jugant contra nosaltres.
Tens la sensació, Sergi, ho dic perquè pels que coneixem una miqueta la teva carrera, quan marxes del Barça te'n vas cedit al Granada amb un entrenador que et coneix bé, que aposta per un futbol ofensiu com és Paco, i ràpidament entre el canvi d'entrenador i les lesions tens mala sort. Quan arribes a Les Palmes també passa una mica el mateix, tot i que ja segurament el tema físic va influir més. Des d'aquest punt de vista, tenir un entrenador com Eder Sarabia que confia tant en aquest model de joc que tu has mamat des de tan petit, també ha estat un dels plusos per poder arribar a l'Andorra i per poder triomfar aquesta temporada, és a dir, el perfil d'entrenador, el que t'hagi dit l'Eder?
Sí, totalment, totalment. No, més que res perquè jo ja fa temps que el segueixo a l'Andorra i crec que és dels millors equips que juga d'Europa. Llavors, bueno, jo tenia clar que volia venir cap aquí per disfrutar del dia a dia i perquè, bueno, crec que puc aprendre molt d'aquest entrenador ja de cara al futur, per si volgués ser també entrenador. Crec que és un perfil molt interessant.
Compte, home, ens ha dit el Sergi que li agradaria ser entrenador. Encara et queda per això, Sergi, per pensar en això.
I tant.
Sí, però bueno, aquests anys és veritat que ha sigut més complicat doncs aprendre coses noves tàctiques i també em venia molt de gust.
Des d'aquest punt de vista, evidentment tu ara defenses els colors de l'Andorra, però tu has estat molts anys jugador del Barça. Ara serà una miqueta més fàcil veure els partits, oi?
Sí, home, i tant. Hi ha el mateix horari, que hi havia tantes hores de diferència que era quasi impossible.
Com veus l'equip de Xavi, tenint en compte tot el que està passant, la sortida de Dembélé?
Doncs bé, la veritat que bé. A mi m'agrada molt com s'està reforçant l'equip, com pinta. És veritat que és una baixa important, però bueno, segur que el substituiran com cal i a mi em dona molt bones sensacions aquest equip.
O sigui, tu creus que el Barça el trobarà a faltar, Dembélé, eh?
A veure, sincerament crec que no, la veritat, però és veritat que és un gran jugador, però crec que se li pot trobar un relleu.
Uh-huh. I a l'inici ho comentava, a l'inici del programa, Luis Enrique és el tècnic que et fa debutar. Jo crec que té un bon repte a París, eh? Se li està allò complicant una mica el tema. Vaja, ell té personalitat suficient, però per sortir-se'n.
Sí, és veritat que és un club molt complicat, però si algú té personalitat és ell i bueno, ara llegia la notícia que potser marxava, però si algú és capaç de fer això és ell, no tinc cap dubte.
Sí, sí. Hi ha d'altres... De fet, ara trucarem a París i intentarem allò posar llum a tot plegat, però vaja, hi ha certes contradiccions i des de l'entorn del Khelaifi diuen que tot tranquil. Veurem què acaba passant. I mira, ja que parlem de tot el que hi ha allà, a veure com acabes la frase, si Mbappé fitxa pel Madrid?
Bueno, el disfrutarem a la Lliga Espanyola, què he de dir.
Sí, sí. I com a culer?
Com a culer patirem bastant, patirem bastant.
Ho tens clar, no?
Sí. Ho tinc clar.
Crec que som uns quants que ho pensem això.
I tant, s'ha sortit molt bé de la primera, la primera entrevista, no l'hem posat fàcil des del seu retorn, eh?
No, encantat.
Molt bé, Sergi, doncs escolta'm, et seguirem l'Andorra d'Eder Saràbia de Piqué, que et vagi molt bé sobretot i que tinguis aquesta continuïtat desitjada. Gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Bona nit. 5 minuts per les 11, obrim tertúlia. Hola, Albert Roger, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Hola, Àngel Pérez, bona nit.
Bona nit.
Hola, Andrea Ginés, com estàs?
Molt bona nit, molt bé.
Bona nit. És una bona tria, aquesta de Sant Pere a l'Andorra, no? Jo crec que és la millor manera d'intentar revaloritzar la seva carrera.
Sí, al final, pel context i amb l'entrenador que hi ha, Eder Saràbia, sí que és cert que Sant Pere marxava a Japó perquè ja venia d'una etapa, que havia sortit a Granada, havia sortit a Les Palmes, no li havia acabat d'anar bé, va marxar, va desaparèixer una mica del focus, però a l'Andorra, jo crec que és l'equip, i ho parlàvem ara a fora amb l'Andrea i amb l'Àngel, és d'aquests equips, de manera atractiva crec que pot atraure cada vegada més a jugadors, i Sant Pere al final es pot revaloritzar o, per què no, seguir a l'Andorra i créixer a primera divisió.
I el Sergi fa temps que tenia ganes de tornar per aquí, el que passa que no ha tingut sort amb les lesions.
No.
A veure si aquesta temporada enganxa un període llarg de regularitat i pot afiançar-se una mica més.
Sí, jo crec que, vaja, per segona divisió té nivell sobrat, Àngel. Sí.
No, i que al final, o sigui, les coses s'han de mirar en perspectiva. Jo... Si tu ara et poses a la pell de tu mateix amb 10 anys que vols ser futbolista, jo crec que tots signàvem la carrera que ha tingut Sergi Samper. O sigui, des de créixer a les categories inferiors del Barça, des d'arribar al somni de jugar al primer equip de l'equip del teu cor, des de provar diferents experiències a diferents clubs, com fins a anar al Japó per tornar acabant a jugar a l'Andorra. O sigui,
compartint,
jo crec que
és, equip amb Iniesta...
Per exemple, o sigui, és una carrera...
Amb Vermaelen, també, si no m'equivoco.
És un exemple una mica... Són molt diferents, per edat, però quan es parla que Riqui Puig ha renunciat a la seva carrera per anar als Estats Units, escolta, a mi amb 10 anys em dius que jo jugaré al Barça a les categories inferiors, que arribaré al primer equip, que jugaré amb Messi, que després me'n vaig a Los Angeles a jugar... on s'ha de firmar?
Noi, i sobretot que té 28 anys, que no és al final de la carrera de Sant Pere, perquè estem veient Oriol Romeu, que ha fitxat pel Barça amb més de 30 anys. Per tant, que Sergi Samper, si fa 2 anys o 3 bons, o un, pot fer el salt l'altra vegada.
I que el Sergi, si no s'hagués trobat amb el tap de Sergio Busquets,
sí, bueno, com molts,
segurament hagués arribat més lluny. Sí, sí,
sí. No, i que a vegades les lesions no en saben mai que han tallat, no?, d'una carrera, perquè, per exemple, ara que Fermín està tan de moda, si la sessió...
Sí, va malament.
Linares.
Però dic, si la sessió de Sergi Samper a Granada o a Les Palmes no passa el que passa...
És que a Granada ho hem explicat.
Potser
a Granada,
explota el fitxa a primera divisió.
El fitxa Paco Gémez, que ja sabem a què juga,
i el fan fora,
i ve Lucas Alcaraz, que si busques algun entrenador contrari a Paco Gémez, segurament Alcaraz et surt el número 1 de la llista.
Sí, sí. Això és el criteri de les direccions esportives dels equips de primera. I llavors a Les Palmes és quan es lesiona.
Després a Les Palmes el fitxa amb Manolo Márquez d'entrenador, que també és un entrenador, que segurament també confiava en la seva manera de jugar, i allà sí que, tot i que també marxa Manolo Márquez, es destrossa el genoll, i de fet és quan torna al Barça, fa rehabilitació, de fet arriba a coincidir amb Dembélé en alguns entrenaments, i fins i tot amb algun partit, i al final és el 2019 quan decideix rescindir el contracte i posa rumb cap a Kobe.
És que el futbol has de ser bo, però també has de tenir sort,
sí,
perquè Pedri era molt bo i va tenir la sort dins del context del Barça que hi havia un lloc per ell, perquè si Pedri arriba a aparèixer amb Xavi ni Esta Busquets, doncs Pedri no seria el Pedri que està ara mateix, perquè no hagués jugat. Per tant, aquí Gavi també li va passar, Ansu Fati quan va aparèixer també va passar. Són jugadors que Sant Pere no va tenir aquesta oportunitat i, per tant, al futbol també hi ha molt de sort.
Sí, aquí a l'Andorra la sort és que saben que en Piqué de president l'estil de l'entrenador no canviarà si les coses van maldades, que esperem que no, Però, vaja, això està assegurat.
Això ho tenen garantit, i sobretot ja no per l'estil de Piqué, sinó pel tarannà que està agafant l'Andorra. Al final és un equip que, com a club, està agafant un model de club i una idea de jugadors joves, però amb altres contrastats, que saben el que volen, i és el que dius tu, no té pinta de que hi hagi un viratge de 180 graus de cop.
És que l'entrenador és Eder Saràbia.
Sí,
Eder Saràbia ara mateix és dels més contrastats, no de segona, sinó diria que tindria bastantes ofertes de primera divisió si volgués marxar. El Girona, quan el Mitchell sonava que podia marxar, el Girona ja estava allà atent a Eder Saràbia, perquè és d'aquests entrenadors que se'l veu molt potencial i crec que està demostrant el bon entrenador que és.
De fet, llegia una entrevista, no sé si era Marca, d'Eder Sarabia, que deia que havia rebutjat ofertes. Vull dir que ell, Andorra, està bé. És que jo crec que l'Andorra de Piqué acabarà primera. No sé, Gim, parlàvem, Andrea... Bueno,
aquí tenim un company que encara és més agosarat que tu.
Jo a la redacció del Mundo Deportivo, el dia que estàvem escrivint la notícia, que s'havia sortit ja oficial que el Piqué fitxava, comprava l'Andorra, sí, aquell dia vaig dir que en 10 anys l'Andorra jugaria a la Champions.
Pam.
I ara em porta...
Ara deu fer 4,
sí, va començar primer a catalana, sí, i va
potser vaig fer una mica cura en 10 anys, però bueno,
no, arribes.
Però som a temps. És el que dèiem abans, l'any passat setè, és a dir que sí. Per què no un pas més i es fer el playoff, i aquí ja bé, ja sabem el playoff com és, però
com l'any que ve baixin els avisats de l'Andorra.
Seran
l'Unió de Sant
Giloà. No vull fer el gafe.
No, però després els projectes sortiran com sortiran, però ara s'està parlant que el Màlaga, que té un jugador molt jove de 19 anys, Àlex Calvo, a l'Andorra està fent una oferta de 500.000 euros amb opció d'arribar a 1,5 milions. Que estem parlant ja de quantitats que a primera divisió, equips, al final, ofertes d'aquestes, hi ha equips que també els hi costa arribar-hi. I l'Andorra ja està lluitant també per aquests jugadors més atractius, de 19-20 anys. Per tant, ja a la llarga jo no veig
que
gent descabellat.
Andorra és un punt a nivell de fiscalitat, clar, que també fa atreure que tu pensis a l'hora d'anar allà en comptes d'anar a un altre lloc. Les coses s'han de dir també.
Sí,
vull
sí,
dir.
Piqué, un altre punt atractiu.
No tenen platja com Barcelona, però tenen altres coses.
Piqué tenia claríssim que el més difícil ja ho ha fet, que és arribar a segona divisió a punt de primera, perquè el més difícil era estar a primera catalana, estar a segona ref,
sí, sí,
i atraure jugadors bons cap allà. Ara que ja estàs a una categoria bona, ja t'és més fàcil.
11 i un minut, fem una pausa després de començar el Tu diràs d'avui parlant de Sergi Samper i la seva nova etapa a l'Andorra, i parlem de Dembélé.
Tu diràs amb Jaume Molló. A Obramat millorem la compra online. Ara pots pagar per transferència, tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Restrena cotxe Autovivo. Escull entre més de 350 vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiqueta ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Tu diràs amb Jaume Molló.
I 3, tu diràs, RAC1, amb l'Andrea Ginés, amb l'Àngel Pérez, amb l'Albert Roger, amb en Marc Brau, per cert, la triple A.
Sí,
la triple A. La triple A. Aquella era, la del Barça era Aymar, Ayala i Albelda. Ostres. Bé, me n'he oblidat d'Albelda per motius obvis. Perquè, clar, dels tres, ostres, no me l'imagino de cap manera el Barça, eh?
Ostres. Qui seria aquí?
Sí,
no, estava pensant...
Podem demanar?
No, estava pensant en una... Estava automàticament buscant una comparació, una triple A diferent...
Sí, però no, per dir-ho, eh?
Àngel, tu seràs una mica Ayala, eh? Perquè vas a...
Sí, jo crec que sí. Jo seria el Batusser del Trident.
Ja està. La màgia, Andrea, Aymar, però ja està. A fer paper de dolent.
Parlant de màgia, Dembélé.
Bueno. Màgia perquè apareix i desapareix.
Sí, exacte. L'intermitència feta futbolista, però al mateix temps, jo crec que és objectiu dir el segon millor davanter del Barça, almenys fins hores d'ara. Fins amb la plantilla que té el Barça, jo crec que és bastant indiscutible. A veure, ja és a París. De seguida intentem parlar amb en Dani Gil per parlar de l'última hora. En principi, demà la revisió mèdica, i suposo que ja després es farà oficial a canvi d'aquests 50 milions d'euros. El negoci de Pere amb les cabres...
Jo vull pensar que el club ho teníem previst, que no els agafara a peu canviat i ara han de buscar un substitut aquí ràpid i tal, perquè si sabies que hi havia una clàusula, si saps que el jugador t'acaba contracte la pròxima temporada, si saps que tu li vas firmar uns contractes perquè podia passar això, entenc que en el club hi havia una miqueta la sospita que et podia passar fins al dia 31. Després ja vam veure que passat el 31, si havies avisat abans i tal... A partir d'aquí s'obre un nou escenari. Sí que és cert que apareixeran molts noms, però és que jo recordo una cosa, queden 10 dies perquè el Barça debuti a la Lliga i el Barça encara no ha inscrit a cap dels fitxatges. I algunes renovacions pendents.
Després
I ara,
anirem a això, sí.
I ara hi ha alguna palanca que es veu que ha d'entrar i encara hi ha una mica de dubte si hi entra. Per tant, abans de parlar de fitxatges, jo crec que el realista és del club és ara ingresso, que tothom parlava que s'havia ingressat per Ferran, veurem que si veiem què passa, Ferran ja saps que no ingressarà segurament, doncs mira, t'entren diners i... Jo crec que si es fessin les coses bé, primer fas els deures a la gent que tens al club, els inscrius, els renoves els que hagis de renovar, i a partir d'aquí dius, puc anar al mercat? Sí, vale, pues hi vaig, però si no hi pots, no hi has d'anar. Entenc que Xavi, que és l'egoisme de l'entrenador, que tu mires per tu i ara veus la plantilla, que comptaves amb Dembélé i te l'han tret i tu dius, no, és que ara no tinc aquí, però crec que ara mateix, si mirem la davantera del Barça, amb Rafinha, jo crec que a l'extrem dret crec que seguim igual que si estigués Dembélé. L'any passat jo crec que la temporada de Rafinha és molt bona sent la primera que arriba al club. Per tant, crec que hi ha posicions que s'han de reforçar molt abans que la davantera.
De fet, tens de morros a Ferran Torres perquè ell prefereix jugar per la dreta i hi havia un tap increïble perquè per davant estava Rafinha i Dembélé encara com a titular. Així que encara pots redistribuir, potser treure més suc d'alguns davanters que no estaven brillant per res com s'esperava. I tens la figura d'Abde com a davanter desequilibrant que poder encara no està al nivell de Dembélé, però Dembélé també era, com dèiem abans, tan intermitent. Al final no crec que se'n vagi un jugador que és l'eix vertebral de l'equip, encara que sigui titular indiscutible. No. Perquè tenies un revulsiu que jugava 90 minuts, però no deixava de ser un revulsiu.
Sí. Jo tinc la sensació que a nivell contractual hem viscut un nou episodi del que està sent molt freqüent en els darrers anys, que és que en el seu moment es va tirar la pilota,
sí, vam sortir
endavant. El patadón pelante,
sí, sí. I va salvant l'any.
Escolta, mira, pues sí, li signem això, ostres, però és que igual d'aquí un any pot marxar per... Bueno, és igual, signem-li això, el renovem ara...
Ara marxaria per res.
Per res, però vull dir... I ja veurem l'any que ve. I aquest ja veurem que ho estem vivint amb altres aspectes, a nivell financer, a nivell de palanques, a nivell de renovacions, a nivell d'estructura, doncs és un cas més d'improvisació, de falta de previsió o de confiança pròpia en algú que finalment no s'acaba produint.
Sí, sí.
Jo crec que has d'anar apagant incendis. Et trobes un incendi, l'apagues i no penses en el que et pot venir amb el que has apagat. No,
que és
no,
més
dius,
gran.
Clar, exacte, dius, avui ja l'he pagat, demà ja me'n trobaré un altre, sí, sí. Perquè en el Barça s'està veient això.
Ahir Lluís Carrasco feia servir una paraula que és allò, el present. O sigui, aquest club viu en el present, sí, llavors clar, soluciona el problema d'ara. Després.
Hipoteques al futur. Però...
Ja veurem. No. Per tant...
De fet, ahir ho dèiem, és que l'operació Dembélé fins i tot et pot donar a curt termini ara... una cosa bona, que és que puguis inscriure jugadors.
Clar, sí, no, clar.
Gundogan, que és el més urgent de tots, sí, potser sí. Gràcies a que se'n va Dembélé el pots inscriure, perquè si no se'n va gratis.
Esperem. Va, que tenim ara sí a punt aquesta trucada amb el periodista instal·lat a París des de fa un grapat d'anys, en Dani Gil. Hola, què tal, Dani? Bona nit.
Bona nit, Jaume, què tal?
Molt bé. L'arribada de Dembélé, en quin punt estem ara mateix? El tenim a París, ja ho sabem, però quin és el planning de les pròximes hores, Dani?
Doncs està previst que demà passi el reconeixement mèdic a l'Hospital Americà de la capital francesa. Després visitarà les instal·lacions esportives del Paris Saint-Germain a Poissy, on també el veuran els serveis mèdics del club. Recordem que firmarà fins al 2028, que doblarà pràcticament el seu sou, i en breus s'incorporarà ja a la rutina, perquè l'equip acaba d'arribar de la gira asiàtica, els jugadors tenen lliure aquest cap de setmana, i Luis Enrique ha programat un entrenament pel proper dilluns, on veurem a Dembélé per primera vegada amb els colors del Paris Saint-Germain i ja amb els seus nous companys.
Veurem a Dembélé durant un moment d'aquest vespre. S'ha posat en dubte si veuríem a Luis Enrique en aquest entrenament de dilluns, una informació de Marca que s'estava plantejant el seu futur Luis Enrique per tot l'enrenou que hi havia al voltant del club que, vaja, n'és el propietari Nasser Al-Khelaifi, vaja, de fer un Camacho en tota regla. Què en saps, Dani?
A veure, ha estat una notícia que lògicament ha arribat immediatament a París. Jo he preguntat fa una estona tant a l'entorn directe del Kelaifi com a gent propera a Luis Enrique i tant uns com altres m'han negat de forma categòrica la informació. És veritat que a Luis Enrique li preocupa aquesta inestabilitat esportiva i institucional arran del cas Mbappé. Li incomoda aquesta sensació de no saber què passarà, si l'haurà de deixar a la grada, si finalment marxarà. Sí. De fet, avui també s'ha parlat d'una possible destitució de Luis Campos quan acabi el mercat d'estiu per les discrepàncies que té amb el president al Kelaifi en matèria esportiva, sí. Però el que podem explicar a aquesta hora de la nit a RAC1, a les 11:10, és que Luis Enrique no té pensat deixar el Paris Saint-Germain. De fet, avui ha dit, després de l'últim amistós de pretemporada, que està content amb el rendiment general de l'equip i que té ganes de conèixer el Parc dels Prínceps com a entrenador del Paris Saint-Germain.
Per tant, en aquest entrenament de dilluns, el primer després de la gira asiàtica, hi haurà Dembélé, hi haurà Luis Enrique... I Mbappé estarà amb el grup o no?
No, en principi no. Com dic, dilluns torna a entrenar-se l'equip i tret que hi hagi algun canvi dràstic en les properes hores, l'ordre del Paris Saint-Germain no ha canviat respecte a aquest tema. És a dir, Mbappé s'ha de seguir entrenant al marge amb la resta de futbolistes apartats i de moment ella està complint amb la seva estratègia. És a dir, no fer soroll, no declarar-se tampoc en rebeldia i presentar-se a totes les sessions de treball del Paris Saint-Germain. A partir d'aquí, la pressió és pel club, que van passant els dies, que vol traspassar el jugador i que sap que finalment, en aquest mes d'agost, haurà d'acabar negociant i probablement ho haurà de fer a la baixa.
Uh-huh. El PSG, mentrestant, es va preparant per aquesta etapa, en principi, post-Mbappé, que viurà durant la temporada.
Sí, perquè el que l'AIFI, doncs, d'alguna manera dona per fet que no té escapatòria, que la batalla per Mbappé la té pràcticament perduda i en aquest sentit el PSG ja s'està preparant. Dembélé està fet, en principi el proper en arribar ha de ser Gonçalo Ramos del Benfica a canvi de 80 milions d'euros i d'alguna manera és la pista definitiva que el Paris Saint-Germain ja està fent la transició per acostumar-se a viure sense Kylian Mbappé.
Doncs així està la situació a París, a les 11:11 del dijous 3 d'agost. Veurem com evoluciona tot plegat. En continuem parlant, Dani, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, companys. Bona nit.
Luis Enrique i Dembélé. D'entrada, aquesta parella ja és una estranya parella, eh? Perquè, clar, aquest és un capítol que ja ens toca més de lluny, òbviament, però jo tinc molts dubtes sobre com funcionarà Dembélé a París.
Sí, sí que és cert que Luis Enrique té l'experiència que el Barça ja va tenir el trident aquell que sí. Tothom dubtava de qui defensarà i vam veure com va acabar.
També va tenir d'Olofeu.
Sí, però...
ja sé que no és el mateix, però vull dir que també era un jugador moment, eh?
Però Luis Enrique al final, amb el seu ego, també amb el seu tarannà, crec que sap controlar aquests jugadors perquè se'ls enfronta cara a cara i és com que el jugador potser fa un pas enrere. Òbviament, hi haurà els cabres loques que se li encararan i llavors pues, firmen la seva sentència de mort. Però crec que Luis Enrique ja hem vist a la selecció també com ha gestionat un vestidor. Ara mateix ja et diria que amb Guardiola crec que Luis Enrique és dels entrenadors amb més reputació de tot el món. Jo crec que sí, que pot funcionar, que al final Dembélé, ja hem vist aquí, que una miqueta ben rodejat, parlant amb els companys, perquè ara al vestuari es veu que parlava amb els companys.
Sí, sí, abans, sí. Aquest últim any, sí, no?
I a França, al seu país i tal. Jo crec que Dembélé li pot anar bé a París, sincerament.
Com ho veus, Àngel?
A mi, quan vaig veure tot el cas Dembélé, amb Luis Enrique no m'encaixava el puzzle, perquè pensava al final, Luis Enrique vol tios sacrificats, Luis Enrique el primer defensa és el davanter centre. O sigui, el Barça, Luis Enrique es caracteritzava pel trident, però perquè el trident, excepte el petitó, els altres baixaven i pressionaven. Llavors no veig a Dembélé fent aquesta tasca de sacrifici.
Però el Barça ja l'ha fet una miqueta, eh? Xavi l'obligava també,
sí,
eh?
Sí, però...
Perquè hi ha una mica més ensenyadet.
Però ho has dit, Albert, l'obligava,
sí,
entre cometes.
No, això segur.
No el veig molt sacrificat. Llavors, quan va sortir tot aquest tema em xirreava. Llavors, quan he vist avui la informació dels companys de marca, dic, calla, que igual 2 + 2 poden acabar sent 4. I com en el món del futbol hem vist tantes coses,
sí, sí.
Jo seré prudent, m'esperaré a veure com evolucionen els esdeveniments.
Però Xavi va venir a dir, bueno, ho va dir claríssim, que Dembélé havia parlat amb Luis Enrique.
Sí,
per tant...
I ho va voler dir.
Ho va voler dir.
Jo no sóc l'únic que truco.
Per tant, sap que Luis Enrique ha d'estar a favor d'aquest fitxatge, perquè si no, Luis Enrique no s'involucra a trucar Dembélé aquí, no sé què li va dir, però...
Per això vull creure que sí, però després veus aquestes informacions que arriben que ara el Dani Gil explicava que igual no és tot el que deien. Sí. Llavors...
Ara hi ha dues diferències. El rol que vagi fer Dembélé al Paris Saint-Germain no és el mateix que tenia al Barça. Al Barça només hi havia un davanter que estava per davant d'ell, abans ho dèiem, i per tant ell tenia més galons dels que segurament s'havia guanyat. perquè crec que era més part de mèrit de companys o que no estaven arribant a l'alçada que no pas per mèrits propis a nivell de regularitat, perquè sí, és cert que té molt bones qualitats, característiques difícils de trobar, etcètera, etcètera. I al marge d'això, Dembélé és un jugador, com ens ho deies, Albert, que està crescudet, que ha madurat una miqueta, que nosaltres ho tenim no molt present.
S'ha casat. Secret, però...
Ha millorat la dieta, Marc, tu que estaves a dins del vestidor, vull dir, l'actitud de Dembélé també havia canviat.
Ja no llançaven a les escombraries el menjar preparat, no?
Ja no dormia al terra, no, com es deia?
Els últims anys ja no miràvem a quina hora arribava a entrenar senyor Andrea.
Explica, Marc, com te'n vas assabentar que parlava castellà Dembélé?
Va ser molt fàcil.
Va ser molta gràcia aquesta.
L'entrevista que li van fer la temporada passada, la pretemporada, el partit que es va jugar a dalt entre el Barça i la Juventus, que va fer aquí a celebració, us en recordeu? Sí. Que va enviar tothom a dormir. Sí. Doncs aquell dia, quan acaba el partit, ens porten a Dembélé els companys de comunicació del Barça i em diuen, no, pregunta-li en castellà que et contesta en castellà. I jo us hi vaig dir, esteu de broma, no? Esteu de conya, no? I sí, escolta, i ho va fer perfecte. Després va haver-hi a la primera jornada de Lliga, també va parlar, tot i que no volia, i això ho explicaré un altre dia.
No. D'acord. Veus, tenim aquí.
Impossible. Està bé, la frase és impossible.
En tot cas, clar, és que Luis Enrique no és només com pugui encaixar amb Dembélé, és que tot... Jo crec que aquí el que més influeix és el tema Mbappé, no, Andrea? Que aquí...
I Neymar.
Sí,
també.
Però ara mateix, avui ha tornat a jugar, no? Sembla que, de moment, el tema Neymar ha quedat com...
Bueno, perquè
però en quin sentit ho dius? Jo ho dic en un tema de rols. O sigui, sí. Al final, allà, el que és capità a nivell d'equip, igual que a la selecció de Brasil, jo diria que és més Neymar que Mbappé.
Clar, però tu imagina't tenir Mbappé allà, al costat, amb els apartats... I tu entrenant sense ell, que això com a entrenador, o sigui, t'ha de rebentar el cap.
A nivell de projecte, com, amb qui pots comptar i a qui no pots comptar, bàsicament, perquè després fas l'equip d'una manera o d'una altra, però evidentment aquestes alçades, el mercat, ho hem repetit mil vegades, està molt mal muntat, perquè no pot ser que un cop ha començat la Lliga, a tres setmanes vista, encara puguin fitxar-te un jugador clau,
sí.
I en aquest sentit, Luis Enrique Terrat encara no sap si pot comptar amb un jugador cap dalt.
Sí. Si un entrenador té personalitat, tot i que a París és molt difícil perquè allà fan el que volen, però si un entrenador té personalitat per dir-li al jeque o a qui sigui, escolta, o al que la defi, escolta, si la parto, la parto. Clar. És a dir, té que ser amb garanties i amb seguretat de que aquest jugador no estarà a la plantilla temporal que ve, perquè si hi ha una possibilitat que segueixi, el vull amb mi.
L'estratègia és dolentíssima.
Si hi ha algú capaç de fer-ho és Luis Enrique. Per això que al final arriba un punt en què tot l'afer Luis Enrique, PSG, mira, jo sempre, el PSG és un equip que no m'ha caigut mai gens bé. Que passa, clar, jo sóc del barco de Luis Enrique, jo estic, saps com el Leonardo DiCaprio que està allà a la punta, no?
Amb tu, eh?
Pues el Marc i jo som la Kate Winslet i el Leonardo DiCaprio a la punta, al barco de Luis Enrique.
Jo prefereixo quedar-me dins, eh?
Aleshores, des de que...
Des
de que ha firmat pel PSG, jo sóc una mica més del PSG, perquè al final...
El PSG no és el Barça.
Ja, Andrea,
I Luis Enrique sí. Potser no té la mateixa incidència. I, per exemple, què passaria si Luis Enrique hagués fitxat pel Real Madrid? Qui manaria més? Florentino o Luis Enrique?
Ara mateix m'acabes un
cop. No, ja ho sé.
Ara m'has posat en una situació
T'he volgut posar l'exemple més evident, que potser encara no té la incidència que potser hauria de tenir Luis Enrique al Paris Saint-Germain.
No, però sí que crec que el PSG està anant cap a una direcció de més un equip que no un equip d'estrelles. Perquè si ara veus els fitxatges que està fent, sí que és veritat que està costant bastants diners, però que la Gonzalo Ramos ve a sumar.
No? Serà que fins ara no els ha funcionat, no?
Clar, per això, i crec que amb Luis Enrique, amb l'equip que vol, ho veig més com a la selecció espanyola. El seu equipet, clar. Menys egos, que hi pugui controlar-los, tindràs una estrelleta, tindràs un Neymar perquè no te'l podràs treure, però a tot l'altre jo crec que seran soldats de Lucho, i aquí podran anar a competir.
Doncs Dembélé, en principi, demà ha de ser oficial, un cop hagi passat, esperem que passi, la revisió mèdica, Ousmane Dembélé.
T'imagines?
No.
Jo al Barça m'ho imagino,
de fet,
tot.
Ahir hi havia consens a la taula que ara mateix seria un mal de cap molt gran que Dembélé no marxés.
Ostres.
No, pel tema econòmic, pel fair play, que és l'únic que de moment està
ara ja
generant...
Ara ja t'has fet il·lusions de que l'has empaquetat i l'has col·locat.
Clar, i ara seria una mala passada. En tot cas, ens hem de preguntar, i ara què? Per tant, fem F5 al Mercato Blaugrana, començant amb diversos noms propis, tant possibles arribades com també possibles sortides, començant, Marc, per Bernardo Silva.
Sí, repassant una miqueta també tot el que ha dit la premsa al llarg del dia d'avui, diferents noms propis, tot i que semblen alguns el dia de la marmota, perquè sembla que siguin els de l'any passat i que els tornem a repetir aquest estiu. Començant per Bernardo Silva, és la informació que han tret aquest vespre els companys de Mundo Deportivo en referència a l'interès del Barça en l'astre portuguès. Recordem que ja l'any passat va protagonitzar el final del mercat després d'aquell partit al Camp Nou, on Pep Guardiola va dir allò de Bernardo és un gran jugador, però dit tot això, li agrada molt Barcelona. Mm. El cert és que explicava Mundo Deportivo aquesta tarda que en aquesta reunió que s'ha produït avui al matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper entre Mateu Alemany, Deco i Joan Laporta, han parlat de la gran petició de Xavi, que és poder portar com sigui a Bernardo Silva, que des de tots els fronts ja se sap que té moltes ganes de venir aquí a Barcelona, però el gran obstacle quin és? Com sempre, l'econòmic. Sí. En aquest cas, explica Mundo Deportivo que el Barça té la complicitat del jugador, però que clar, cal negociar també amb el City. També hi ha un factor aquí important d'un nom que traurem unes quantes vegades aquesta nit, que és Jorge Mendes, que és també el seu representant i que també podria ajudar a poder completar aquesta operació. De totes maneres, crec que parlar d'un jugador titular i segurament top 5 dels millors jugadors d'Europa aquesta última temporada, el Barça sap que com a mínim haurà de deixar anar la cartera si vol endur-se Bernardo Silva, tot i que, com diu Mundo Deportivo, l'acord amb el jugador sembla que està clar.
És evident que hi ha consens al Barça per aquest nom. Jo crec que també entre l'afició, entre l'entorn, el problema, i vaja, ens deien aquest vespre que clar, que continua sent molt difícil.
És que jo en veig dos. El Marc al final diu l'econòmic és un, però Pep Guardiola és un altre. Pep Guardiola et donarà Cancelo perquè no el vol ni veure i te l'empaquetarà com vulguis, amb un llacet si vols, però Bernardo Silva per Guardiola és importantíssim. I sí que és cert que Guardiola quan li ve un jugador i li diu vull marxar, acostuma a facilitar les coses, però Guardiola voldrà un substitut. I si el Manchester City no troba en el mercat, que ja estem a punt de començar la Premier League, un substitut a l'alçada de Bernardo, jo per aquesta banda també ho veig bastant complicat. Per tant, entenc que Xavi, és el que parlàvem abans, l'egoisme de l'entrenador, pues se te'n va Dembélé i vols un primer espasa, però és que l'economia del club és l'economia del club. I ja et dic, és que ho deia el Marc, és que Gundogan, si no li inscrius abans de dalt, queda lliure. És que, clar, i quedes molt poc temps, eh?
Sí, sí, queden pel deadline de Gundogan, queden 9 dies. Ah. Et sembla bé, però, que sigui la prioritat, Àngel?
Sí, sí, futbolísticament jo crec que no hi ha cap dubte. A mi el que no em sembla bé és que jo crec que s'estan generant falses il·lusions. Jo crec que s'estan fent falses il·lusions. I deixa'm fer un incís molt ràpid, perquè sovint, quan traiem aquestes informacions, en aquest cas la treu el Ferran Martínez, la gent acostuma a matar el missatger. És a dir...
Crec que el Barça el vulgui.
La il·lusió no la crea el periodista que dona la informació, perquè la informació que dona el periodista és una informació verídica. És a dir, si jo ara vaig a un concessionari de Ferrari a demanar un pressupost, i algú ho explica, jo he anat. Una altra cosa és que jo em pugui comprar un Ferrari, però jo puc anar a demanar pressupost al concessionari, sóc lliure.
I la culpa no és del que tu ha dit, sinó que correcte, estem a per haver anat.
Correcte. Llavors, qui genera la il·lusió és qui fa els moviments. Llavors, el que expliquem avui en Mundo Deportivo, el que explica el Ferran, és que el Barça està activant aquests moviments, que no vol dir que hi hagi una possibilitat molt fefent que el Barça fitxi Bernardo Silva. Això és important puntualitzar-ho, perquè després passa l'estiu, llavors és... No, vau dir que fitxaríeu aquest, o la premsa us encarregueu d'inflar el globo. No, escolta, el que fan els mitjans, el que fem els mitjans, és explicar a diari com estan les situacions i els moviments que es produeixen. Sí. I el que s'ha produït ara mateix és que el Barça ha activat, mitjançant trucades, contactes i diferents gestions, l'operació Bernardo Silva. Que com evolucionarà? No ho sé, jo personalment, insisteixo, per mi és generar falses il·lusions, perquè és que no, és el que deia l'Albert, cony, primer inscriu els jugadors.
Sí, sí. Totalment, sí, totalment, això per davant. Crec que primer s'han d'inscriure, però també és cert que t'has de preparar per tots els escenaris possibles.
Sí, però quants et demanarà de milions al City?
Si el Barça... Jo l'any passat no pensava que el Barça podria fitxar tot el que va fitxar.
Bueno, en palanques, clar.
Però se suposa que hi ha una palanca que hi ha informacions que diuen que tambaleja, però que en principi segueixen les negociacions.
Però aquesta és per inscriure, a priori, no per fitxar.
Bueno, però ara tens aquests diners de Dembélé, també. Jo sóc escèptica, t'estic fent una mica aquí d'advocat del diable, eh? Estic totalment d'acord amb vosaltres, però crec que fins l'últim dia de mercat has de tenir o has de negociar per tot el que pugui passar.
Jo crec que és un nou globus. Vam tenir el globus Renovarem a Messi i es va punxar.
Kimmich.
Recordeu que Xavi va viatjar a Munic per parlar amb Haaland.
Sí, i tant.
Recordem això. Sí. O sigui, i vam estar parlant molt temps de Haaland. Jo crec que no sé si el Xavi quan viatja a Munic és conscient de si hi ha alguna possibilitat o no de fitxar Haaland, però crec que era molt difícil. Després vam recuperar el globus Messi una altra vegada, la tornada de Messi es va tornar a punxar. Llavors vivim constantment amb uns globus aerostàtics que planegen per aquí, per la ciutat de Barcelona...
No, ho has vist, amb el pivot ho has vist, Kimmich...
Correcte.
Tuimendi, ja has acabat al final, amb tots els respectes amb el Romeu, que has pagat 3 milions o 4.
Tinc la sensació de que això de Bernardo Silva és un nou globus, que insisteixo, jo sóc el primer que vull que vingui, perquè em sembla un jugadoràs,
si
aconsegueixen fer el cambalatge per fitxar-lo, escolta...
Clar, però aquesta és l'altra, Bernardo Silva, Xavi, on el veu?
Jo crec que el veu com a
mitja punta, com a
dinamitzador, o sigui, com a jugador...
Clar, però...
com a quart migcampista.
Clar, clar, però és que ara el Barça, si hi ha alguna cosa, va estar sobrat, és migcampistes. Perquè clar, tens a Pedri, Gavi, Gundogan, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, 5.
Si vols jugar amb 4...
Bueno, però, ostres, jo crec que hi ha altres posicions a les que hauries d'anar, que estàs jugant amb Araujo, Koundé, de lateral dret...
Vinga, què has dit? Lateral dret? Joao Cancelo, ostres. Segon nom, Marc Brau. Joao Cancelo.
Joao Cancelo. I amb dos protagonistes extras d'aquesta història que no sabeu qui són.
Ostres.
A veure.
O sigui,
el Manchester City i Jorge Mendes.
Vaya.
Feia estona que no parlava d'empresa.
Vaya, vaya. El capítol, informació dels companys del diari Record a Portugal, que avançaven, tot i que això sí que ja fa setmanes que sabem de l'interès del Barça per Joao Cancelo. De fet, això ve ja del mercat d'hivern, quan va ser cedit al Bayern de Múnich. Un Joao Cancelo que, evidentment, no vol seguir al Manchester City perquè Pep Guardiola considera que no li pot donar els minuts que ell necessita, i sí que és veritat que en aquest sentit, una altra vegada també tercer denominador comú amb Bernardo Silva és el tema econòmic el que està ajornant la negociació. Clar, en aquest sentit sí que hem de dir que el Barça per Bernardo segurament sí que es plantejaria un traspàs, estem parlant d'un jugador estructural, sí. Però és que Joao Cancelo va renovar pel Manchester City al febrer del 2022 fins al 2027, que vol dir que si tu ja no pots afrontar una operació, afrontar-ne dos, per tant, l'única opció en aquest cas per Cancelo, si com diuen els convenis del Mundo Deportivo, la prioritat és Bernardo Silva, seria una cessió. Però el Manchester City, amb un contracte tan llarg, segurament el que vol és treure es Cancelo de sobre i traspassar-lo. Això sí, segurament de tots els noms que es parlen, seria la millor possibilitat del Barça per tenir un lateral dret en clar, condicions.
Aquí abans ho apuntava l'Àngel, aquest entre cometes, enteneu-me mal rotllo o poc entesa o nul entesa Guardiola Cancelo sí que pot afavorir el Barça si s'arriba al final del mercat i continua allà al club. En tot cas, entenc pel que anava, deies abans, quan t'he tallat, perdona Albert, que per tu és més important el lateral dret que el migcampista creatiu, digue-li Bernardo Silva, digue-li un altre.
I tant, perquè
per tu és la prioritat ara.
Clar, és que quan vas a fer una mica l'11 de gala, ara mateix ficaríem a Koundé de lateral dret.
Sí, bé, com l'any passat.
Clar, per això, i Koundé, que a l'estiu, sí, ara fa poc, també va sortir, que sí, que acceptava jugar de lateral dret i tal. Al final, Koundé, crec que tots tenim clar que com el jugar és a l'eix de la defensa. Jo, en el cas de Cancelo, el que em preocupa més no és esportiu, perquè és que ara ho deia el Marc, és que el 2022 el City el renova fins bastant, perquè a nivell esportiu està volant i entenc que a nivell de comportament també. Quan Guardiola gira amb algú i no en vol saber res més... Algo ha passat, alguna cosa ha passat. Per tant, entenc que és un jugador complicat. Perquè al final estem parlant de Pep Guardiola, no estem parlant de qualsevol il·luminat.
Aquest va tenir un episodi, que el 2013 va tenir un accident de tràfic on va morir la seva mare. O sigui, que noi anava en cotxe amb la seva mare, va tenir un accident i va morir. I a mi, pel que m'expliquen, aquest noi des d'aleshores, va ser, òbviament, com ens passaria a qualsevol, va ser un cop tan traumàtic que li va canviar la personalitat i que és un jugador que ha protagonitzat en diferents vestidors situacions polèmiques, situacions doncs, canviants de personalitat, que és una mica el que deia l'Albert, que pot haver sigut el motiu per al qual amb Guardiola no ha acabat d'encaixar. Aleshores, a mi, futbolísticament, crec que seria un bon reforç, però, ostres, ara que el Barça està començant el vestidor a ser una mica bassa d'oli, a que ens hem tret de sobre totes les polèmiques, els egos, els senyorets, etcètera...
Marxarem bé,
Si el port és cedit, no hi ha tant perill, perquè al final ve cedit, compleix un any, i el que deia l'Àngel, tires la pilota amunt i la pròxima temporada ja anirem a salvar.
També apunta una cosa, que no només té problemes amb Guardiola, que amb Tuchel també va tenir problemes. De tota manera... Estic d'acord amb tu, una cessió et deixa aquest marge de bueno, anem a veure com a terra, i que si jo hagués de confiar en algú perquè redrecés una mica un jugador així, seria en Xavi, perquè ja ha demostrat que és capaç de fer-ho, crec que té experiència en un dels vestidors segurament i en una època de les més complicades a l'elit. Crec que és un jugador que pot encaixar molt bé al Barça. A més, avui ho llegia, que hi ha posicions clau en el Barça on Xavi no està, entre cometes, i no ho dic com en detriment cap a ella, tenint la paciència, sinó que ho veu com una necessitat més imperiosa De trobar un jugador, de que arribi un jugador amb una mica més d'experiència. Sí. Ja sigui com ha passat amb Oriol Romeu, etc.
A nivell esportiu no hi ha dubte. És un jugador que et pot jugar per la dreta i per l'esquerra.
Que encaixa en perfil Barça.
Que si Valdes lesiona no ha de jugar Marcos Alonso.
Que si jugues amb tres centrals també et pot jugar una mica més avançat. Sí, que es pot jugar per dins.
Jo crec que hi ha un element que començava per aquí l'Albert, que és important, que és que segurament Xavi té clar que Koundé molt temps més de lateral dret no li aguantarà. I perdre Koundé com a central al Barça
i et dic una cosa,
em sembla un bon negoci.
L'any passat i toquem fusta, Christensen, bueno, no sí que es va lesionar perquè ens va costar la Champions, sí. Però vull dir que si ara Christensen i Araujo, que en teoria són la parella centrals que parteix com a titular, si per lo que sigui algú té alguna lesió, el moviment lògic és posar Koundé a l'eix de la defensa.
Bueno, n'hi ha un altre que hem fitxat, que quasi ningú se'n recorda, que és Íñigo Martínez, que a priori també ve a jugar.
I que té tots els números de que li passi com Koundé l'any passat.
Que no jugui les primeres jornades.
Si vas al Bernabéu o un partit de la fase de Champions decisiva amb Araujo, Christensen lesionat, jo crec que jugarà Koundé a central i no Íñigo Martínez, entenc.
I si m'apures...